Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Benvinguts un dia més al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Aquí, com veieu, quan ja comencem, ja xerren, eh? Ja xerrem vosaltres sols. Núria Torres, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Quim Denís.
Molt bon dia.
Dani Planàs.
Hola, com estàs?
Podeu continuar, eh?
No, que jo sempre tot molt bé.
Així l'estiu ha anat bé, eh?
Esplèndid.
Esplèndid.
Sí.
Sí, home, ha estat un estiu... No ha fet una calor insuportable com l'any passat. Jo diria que la previsió era que ho passaria més malament, jo personalment. Déu-n'hi-do la calor que ha fet, no? Penso que ens introdueix a un nou escenari, penso, climàtic, als estius, que s'allargaran. Veig que aquest setembre hem hagut de tancar molt de pressa la finestra, no sé si us ha passat a casa vostra, però les nits són molt fresques.
I el cobrellit.
Exacte.
Jo ja li tinc, eh?
Som molt agradables, estem en una època...
Li tinc per obligació, però trec el peu.
Torna a fer fred. A les matinades ha tornat el Covid, torna a haver-hi Covid, en vaig veure dos dies no estic de Covid ahir, vull dir que torna a haver-hi, haurem de ser prudents sobretot amb les aproximacions, i amb la gent que estigui refredada, tenir molta prudència a l'hora d'acostar-se, i bé, tornem a la rutina una mica amb canvis, i suposo que ja en parlarem ara, no?
No, jo també, li comentava al Dani, ara venint, que ens hem trobat, jo deia, ara sí que tinc la sensació que s'ha acabat l'estiu, perquè ja tornem a la tertúlia, ja tornem a la rutina de la quotidianitat del curs. S'ha acabat l'estiu. Aquí això ja toca...
Home, tanmateix, si no vaig errat, és demà, no? Ja, que demà comencem la tardor.
Sí, demà comencem la tardor.
Demà passat comencem la tardor i està, tornar-hi.
La part positiva és que ja començarem a anar a buscar bolets.
Es veu que aquest any serà el millor dels últims 5.
Jo cada que ho sento dir m'esgarrifo, perquè esclar, venen tots els de Can Fango omplint els boscos i
malament.
Jo soc més de menjar-ne que anar-los a buscar. Sí. Soc molt més de menjar-ne.
Doncs ara que comentàvem coses de l'estiu, precisament a l'agost, que va ser el mes que no va haver-hi tertúlia, va ser un mes mogudet, políticament parlant. Van passar moltes coses i, si us sembla, fem un repàs d'una mica d'aquests temes que ens van quedar penjats. Comencem pel nomenament, no?, del 133è president de la Generalitat, en Salvador Illa, en un ple que, com diu la notícia, va ser ple d'incertesa sobre Puigdemont, que, com recordeu, va desaparèixer i tota la moguda que es va muntar per intentar trobar-lo o detenir-lo.
Capturar-lo. Jo crec que el dispositiu dels Mossos era per capturar un terrorista perillosíssim, un diputat electe i un expresident.
Bé, una mica com el dispositiu que es va muntar quan va venir els atacs terroristes de Barcelona,
ni més ni menys.
No?
Ni més ni menys.
Doncs, si us sembla, escoltem el director general de la policia, en Pere Ferrer, que va dir aquestes paraules just en el moment aquest que l'estaven intentant capturar, com deies.
Jo no descarto que aquest senyor estigui encara a Barcelona. No tinc cap element objectiu que el senyor Puigdemont estigui a Bèlgica. Més aviat crec que és el que em volen fer creure. I nosaltres no treballem amb suposicions i menys amb declaracions de parts interessades. Jo no puc donar crèdit a la persona que va acompanyar la fugida, el senyor Puigdemont, sobre on està. Nosaltres som la policia i fins que no tinguem l'evidència que el senyor Puigdemont està fora de l'abast de les competències del cos de Mossos d'Esquadra, seguirem buscant-lo per donar compliment a l'ordre de detenció que té.
Com va viure aquest moment? No sé si espectacle esperpèntic o...
Jo voldria fer una referència sobre el que diu en Sallent, que per cert deu ser el pitjor director de la comandament en cap de la policia catalana que hi ha hagut mai, perquè diu una cosa que és molt divertida: no treballem amb suposicions. Això ho diu l'endemà, això és el dia 9, aquesta roda de premsa. Tot el dispositiu de Mossos, 1.600 Mossos d'Esquadra, desplegats en un quilòmetre quadrat aproximadament al voltant de la Ciutadella, treballen amb la... assumeixen que la suposició que el president del Parlament de Catalunya, el president Puigdemont, anirà al Parlament. Treballen en aquesta suposició. Per tant, em fa molta gràcia que digui que no treballen amb suposicions si el dia anterior van veure com les seves suposicions i la seva incompetència a l'hora de dissenyar un dispositiu la direcció de Mossos, parlo, va fer que el president Puigdemont, al no poder accedir al Parlament, pogués tornar on té el domicili, que és a Waterloo.
Jo, si reprenem la darrera tertúlia que havíem tingut abans de l'estiu, no sé si em vaig a jugar alguna cosa, si ho vaig a jugar, vaig perdre villanament, perquè jo deia no s'investirà ella, segur. I vosaltres dos recordo que dèieu sí, sí, o jo deia no, no, es anirà a eleccions, perquè no és possible, jo entenia que no era possible, no era possible que Esquerra Republicana investís a Illa el president del 155, la persona que havia estat fent-se fotos a costat de la gent o dels grups més anti, no anti-independentistes, sinó anticatalans.
Sí, senyora.
O sigui, era impossible que passés això. Bueno, n'estava convençuda. I ho vaig defensar, recordo, aferrissadament, o sigui, he perdut totalment.
Jo no recordo exactament què vaig dir, però jo tenia la mateixa sensació que tu, eh? No sé què vaig dir, però jo tenia la sensació que Esquerra Republicana no s'atreviria a regalar el govern de Catalunya als espanyols, perquè és exactament el que han fet.
Sí, sí. Aleshores, per tant, jo sí que estava mirant amb molta expectació. Jo, desgraciadament, no vaig poder anar a Barcelona aquell dia perquè tenia històries familiars que no em vaig poder... I sí que ho vaig estar mirant i sí que ho vaig estar seguint. I ho vaig estar mirant i seguint amb totes les pantalles que tenia a casa meva, pensant com pot ser, com pot haver desaparegut, cosa que me n'alegro molt, d'altra banda, perquè crec que no cal anar-se a entregar el butxí, o sigui, me n'alegro molt, francament.
Bé, jo penso que els esdeveniments d'aquests últims mesos posen de manifest que Catalunya és una regió de l'estat espanyol, que l'estat espanyol va fer un pacte amb els catalans per poder investir els socialistes a canvi d'una amnistia que ostres, l'esperpent d'aquest dia, doncs posa de manifest que Espanya no està per amnisties i que realment el Deep State i tot això que s'anomena doncs, les forces para... Sí, sí. O peripolítiques doncs, tenen la pell a pel mànec i s'inventen el que faci falta i sense quedar vermells, perquè realment que el senyor Puigdemont encara continuï a l'exili me sembla a mi que és excessiu, penso que és excessiu, en tant quant el remenament que va haver-hi perquè hi haguessin uns pactes, perquè majoritàriament el Congrés de Diputats fes gala de tenir una certa capacitat de lideratge de lo que seria el pivot o el pivotatge d'aquest país que en diuen Espanya. No? Vull dir que malauradament és una constatació més de les misèries que tenim i que ens ha tocat viure la meva generació. Dos, la constatació que el procés s'acaba i s'acaba malauradament amb els partits que van acompanyar a tot el processisme, doncs, sobretot amb Esquerra Republicana claudicant, entenent que s'havia de tornar a la via de l'autonomisme i que havíem de tornar al tripartit que ja 20 anys enrere doncs va tenir el postpujolisme com a eix vertebrador d'una filosofia, per dir-ho d'una manera, no? la Barcelona olímpica, bla, 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 bla. I aleshores tornem a una situació d'autonomisme en el qual els valors tornen. No? Tornem a veure el president de la Generalitat a la Sarsuela, no?
Tornem sí, a veure... Estoma. Però molt estómac, perquè recordem que el senyor aquest de la Sarsuela va ser el que el 3 d'octubre va avalar la Por Ellos, o va propiciar, o va avalar. I, perdona, Quim, que t'he tallat, i és molt divertit que hi havia un tuit d'Esquerra Republicana, del seu compte oficial, que deia Catalunya no té rei, no compartim aquesta visita d'Illa a la Zarzuela. Fa una mica de gràcia per no plorar.
Acabo la reflexió,
sí, disculpa, aquí.
Molt ràpid. Tornem a l'autonomisme, no? Tornem a el que seria una mica el peix al cova. La sensació que tinc és que la següent presa de pèl serà el finançament singular, perquè no pinta bé i es veu de seguida. I malauradament penso que fins i tot els d'aquí doncs, faran el possible per tapar les misèries i fer veure que realment és un finançament singular, que no serà un concert econòmic. Penso que no hi ha una voluntat i una vocació de federalisme més o menys sincer, que podria, en certa manera, intentar buscar una solució a l'Espanya multinacional o plurinacional, que només ens creiem els perifèrics, els que som de nacions que no toca. Continua el català sense ser oficial a Europa, continua la llengua i ens toca no tornar a la fase de defensar la llengua, de defensar el país, de mantenir aquest sentiment i tornar doncs, a el que seria l'independentisme social en la seva profunda crisi d'afecte, per dir-ho manera, penso jo, no? Vull dir que estem afectats pel veure de que hi ha una dissociació clara entre el que és ja la voluntat política i el que seria els pota negra de l'independentisme. I bé, en aquest context ens toca doncs, bueno, començar un curs amb el dol, penso jo penso així, i aleshores amb la voluntat de que pugui reixir doncs, altra vegada doncs, noves generacions. Jo crec que aquesta generació de polítics està amortitzada, sincerament. Crec que la gran sort és que vinguin generacions noves. Desitjaria que Esquerra Republicana agafés les regnes una nova generació de polítics que realment, que si no corregissin, jo crec que és més una necessitat vital que un problema de creença ideològica per seva. Jo entenc que ells estan sota mínims i que en aquest moment necessitaven oxigen, i veient ahir el senyor Rufián com parla de Junts, es veu ben bé que no hi ha cap possibilitat de que pugui reixir doncs, una unió mínimament estratègica per tenir objectius comuns, i en aquest moment doncs, toca doncs, aguantar doncs, aquests anys de processisme amb un senyor Illa que, per lo que fa, jo entenc que ho fa molt bé, el paper que realment ja tenia assignat. Ell intenta treballar en tots els fronts, intenta mantenir oberts tots els fronts, amb la finalitat d'intentar doncs, fer veure que el que predomina és la gestió i que el fet nacional és folklore i que més enllà de tot això...
I que estem pacificats.
Espanya és una i no 51. Bueno, però això és el paper que han de jugar, jo ho entenc. És a dir, que
sí, el problema,
en certa manera, el drama del president de la Generalitat, jo entenc, jo m'aixeco al dematí, el seu paper és pensar que hi ha 2 milions de les seves persones que volen fotre el camp. És a dir, això, vulguis que no, ha de fer molt de mal. Aleshores, d'alguna manera, has de muntar alguna cosa que permeti pensar que això no és així. Aleshores, la setmana passada va venir aquí Olot i va passar tremendament desapercebut. És a dir, fixeu-vos que va estar tot un dematí aquí Olot inaugurant-lo de Noima, va anar a un lloc que eren 15, escoltant-lo, i que no va tornar a marxar i va passar completament desapercebut. Al meu entendre, això tampoc n'estic segur, però jo més o menys que ho vaig seguir, doncs va passar desapercebut en una altra circumstància, probablement a més. Aleshores, entenc que intentarà doncs, complaure Esquerra Republicana amb el que pot, aprofitant-se que Esquerra Republicana aquest l'únic cosa que pot fer són tuits, però al capdavall ha de certificar-ho tot. I si us hi fixeu bé, l'actitud del senyor Rufián ahir és claríssim. Ells tenen un conflicte de subordinació al PSOE bestial, perquè en el moment en què ells no entenen que Junts voti amb el PP i Vox i entenguin que és una cosa que és probablement conjuntural i que entengui ja com una espècie d'aliança malèvola, entenc que no acaba d'entendre ben bé de què va la cosa com estem.
Sí, sí,
i potser sí que és cert que el Partit Socialista, ara jo acabo que m'allargo molt, però vull dir que té l'hegemonia amb els tres blocs, no? L'Ajuntament de Barcelona, Generalitat, Estat Espanyol, no té una potència i una força. Per tant, també pot passar, i que això pot ser el que sigui molt divertit, és que si no tenen seny, sols hi pot trencar o sols hi pot fracturar per alguna de les costures...
De les tres costures.
De les tres, de les costures de les tres institucions.
Sí, callo. Sí, sí, sí. No, amb un agreujant de la teva anàlisi, que sobre com que tenen tots els mitjans de comunicació al seu abast...
Alineats, sí.
És... molt difícil.
Jo no estic d'acord amb això, no són tots, eh?
Els d'aquí Catalunya sí.
Però mires el d'Espanya i ho tenen fotut, eh? Perquè és que
hi ha gent que és fotut. Espanya és diferent.
Hi ha mitjans i ràdio.
Catalunya és diferent. Els catalans estan tots alineats. Des de Crònica Global fins als nous, els digitals indepes, que depenen de les subvencions de la Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat, fins als grans grups mediàtics, com són el grup Godó i Premsa Ibèrica amb el Periódico. Tots estan alineats, tots. Perquè aquí m'imagino que el grup Godó, molt amic d'un govern socialista, no hauria de ser-ho. Però és el mal menor. Igual que Premsa Ibèrica, que l'Estat espanyol, que es carrega en Pedro Sánchez, aquí defensa cap i espasa en l'Illa. Per què? Perquè és el mal menor, és l'única opció que tenen els espanyols de controlar Catalunya. Els hi agrada un socialista? No. De fet, també, per dir-ho així...
També, perdona que t'ho digui, és un...
Socialista més de dretes que alguns liberals. És el president, em remou l'estómac, eh? Ens vam trobar aquí el dia, un parell de dies abans de la investidura, comprant a una coneguda botiga de fruita i verdura d'aquí a Olot.
Que cuinem, eh? Escolta,
que cuinem i som sants.
Em consta que
som sants, era fruita i verdura i...
Un excel·lent gourmet de sommeller.
Doncs ens vam trobar i ho comentàvem, que a canvi de res, perquè estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet en Quim, que el finançament singular no és ni singular, i ja veurem si és finançament, i òbviament no és un concert econòmic, ni res del que han pactat Esquerra Republicana i el PSOE, anava a dir PSC i m'estava equivocant, PSOE, per investir l'Illa, es durà a terme. Ho estàvem comentant i vaig exclamar-me, és que Esquerra Republicana ha entregat el president més espanyolista i probablement més de dretes que ha tingut Catalunya a canvi de res. De res, perquè l'anàlisi que ha fet en Quim jo el comparteixo.
Passa que la situació d'Esquerra Republicana després de les eleccions era molt delicada.
Sí, però què hem de... No, em sembla molt bé. País o partit? Han triat el partit, em sembla collonut. Ara, jo no sé, ells pensen, sabeu que tinc bons amics d'Esquerra Republicana, ells pensen que han triat el partit. Jo no n'estic segur, perquè jo crec que aquesta jugada i aquest moviment d'aval, de subordinació al PSOE, que hi ha d'uns anys cap aquí, però s'ha accentuat aquest últim any, té Esquerra Republicana, els hi passarà molta més factura electoral i interna, perquè tenen un congrés d'aquí 2 mesos, que no pas haver tornat a anar a eleccions.
Clar, però el seu embat és probable que sigui que en tant quant PSC-PSOE envaeix el seu espai des de la perspectiva ideològica. Llavors, probablement ells el que fan és dir, ostres, ens ajuntem amb la finalitat d'ampliar la base des d'aquesta òptica. És a dir,
jo no estic d'acord que envaeixin l'espectre ideològic d'Esquerra Republicana. El PSC-PSOE, que en dius tu, que jo en dic PSOE, tu ets més educat i els dius, però com es diuen, jo no ho soc tant, i els dic com penso que són, estan ocupant una part central i liberal de la societat catalana.
Que és l'espai que teòricament...
L'espai de Convergència i Unió de tota la vida.
Exacte.
Disculpa, i estan fent de Convergència i Unió, fixeu-vos la compareixença de la consellera Parlon ahir, o abans d'ahir, disculpeu, no recordo el dia. Seguretat, ocupes fora, no sé què, no sé quantos. Això, disculpa, és el discurs clàssic d'un govern centrista liberal, no un govern d'esquerres. I d'aquí també plora la criatura. Jo, sense posar-me en la ideologia de cadascú, em fa molta gràcia quan, sobretot els comuns, que això ja és una altra història que ja no cal ni parlar-ne, perquè ja no tenen ni dignitat ni res semblant, o Esquerra Republicana diu no, és que apostem per un govern d'esquerres. Fa una mica de gràcia, fa una mica de gràcia.
Sí, sí. I una mica replant el que deies tu, el que has començat ara dient, és veritat, la davallada de les darreres eleccions, però escolta, no va saber llegir Esquerra Republicana la davallada que havia començat en la primera d'aquesta nova onada d'eleccions. Cada vegada ha anat perdent. Llavors, en lloc de fer l'anàlisi que jo crec que haurien d'haver fet, què anem a prioritzar, per on va el país, què passarà, es van anar enrocant, defensant unes opcions que vegada rere vegada s'han anat demostrant que no eren certes.
L'Aragonès munta unes eleccions en una situació d'una feblesa, ja que el partit no s'aguantava per enlloc. Aleshores, fixa-t'hi bé que ara ha esclatat, hi ha junqueristes i rubiristes. Qui havia de dir? Jo podia entendre que hi hagués una fractura entre Esquerra i Junts. Jo mai m'hauria pensat que hi hagués una fractura entre rubiristes i junqueristes, oi? O sigui, Junqueras entenc que és un fenomen emergent fa 10 anys, fa 15 anys, quan comença el procés, que tota la visió estratègica se centra en el fet que acabi siguent president de Catalunya. La circumstància de la repressió, que realment jo també entenc que la repressió que hem rebut o que ha rebut l'independentisme i la gent que s'hi ha dedicat ha sigut d'una severitat extraordinària i que probablement el temps passa molt de pressa i esborrem també massa de pressa, no? Aquest senyor ha estat anys a la presó, oi? Aleshores, entenc que en algun moment en el qual tenen l'aigua al coll, ells sostenen que han d'intentar ressuscitar el seu moment de creixement gairebé hegemònic dintre de l'independentisme català, no? És a dir, jo crec que Esquerra Republicana té molta responsabilitat del viratge que fa Convergència i Unió per esdevenir un partit clarament independentista i enèrgicament independentista, oi? Perquè han de canviar, perquè veuen que la massa social del catalanisme es transforma en una reivindicació a través de l'Assemblea, a través d'Òmnium, sí, a través no només per Esquerra Republicana, però en certa manera Convergència, fixa-t'hi que ha d'anar traient l'època de la Marta Pascal, van sortint partits i van sortint escissions perquè ells van agafant el moll de l'os més independentista. En aquest sentit, jo crec que Esquerra Republicana ha fet un gran favor al país en aquest sentit i seria, no estaria bé reconèixer-ho. El que passa que ara el problema que tenen és el drama del lideratge. I aleshores,
jo no estic d'acord que ha fet un gran favor al país. Jo que he estat durant molts anys votant d'Esquerra Republicana, sento que ha traït el país, no ha fet un favor al país.
No, estic parlant... Són moments diferents.
Sí, estic parlant
jo, jo entenc que en Quim, i ho atribueix
vols Esquerra parlar Republicana,
de, del 10, fa 15 de l'any 10, o 10 correcte, anys. Sí, vale. Del 10. Jo comparteixo
parcialment el teu anàlisi. Ara, sí. en aquest moment, ells estratègicament no es veuen en cor de reixir, i aleshores han de fer un stop and go, i aleshores ells s'entren, tenen que redissenyar una estratègia, i aleshores no tenen temps, i aleshores les eleccions els ofeguen, els diuen què fem, anem a fora, repetim unes eleccions que perdrem segur, però aquí... perquè no ens en sortirem, o bé, ens sucursalitzem, com han fet els comuns tota la vida, no? Fem un tripartit que ja ens va bé, intentem deixar segell al màxim el tripartit, durant aquests 4 anys ens agafem per tenir força per combatre el seu enemic natural, que no és el PSC, que malauradament per Esquerra, i el que sap més greu per un independentista com jo, que no formo part de cap partit polític, és pensar que Esquerra Republicana el seu enemic no és combatre amb el PSC, és combatre en junts. És a dir, la seva ampliació de la base no és a través d'intentar doncs, guanyar l'espai de l'esquerra independentista de liberal, sinó que és combatre l'hegemonia amb junts. Llavors, sí, sí. Aquest és un problema que ens fa anar malament a nosaltres.
Esclar, per això hi arriba el paroxisme d'un enfrontament entre dues candidatures, de fet n'hi ha dues més, però d'aquestes quatre candidatures que es presenten al Congrés, tant la de la Marta Rovira com la de l'Oriol Junqueras, és que de fons no hi ha divergències.
No, estan d'acord amb tot. Per és tant, un problema de personalisme.
Per tant, quina trista fi, no? Quina trista fi. Espero i desitjo que hi hagin que les altres dues corrents acabin sabent donar un tomb, perquè és que qualsevol dels dos és que és continuar amb la història que estem ara. I això ens porta a quin paper estan jugant els partits ara, quin paper han de jugar les entitats i cap on hem d'anar. Perquè jo, per exemple, quan sento, fins i tot quan vosaltres dèieu parlem-ne de aquesta, com ho veieu a partir de l'11 de setembre i quina és l'opció davant de la davallada. Jo aquí és que no estic d'acord que hi hagi hagut cap davallada.
Neguem la majoria també.
Perquè ens porta, justament, la meva argumentació porta a dir és tan fumut el que està passant en els partits, poso en qüestió també segons quines jugades de les entitats, que hem de veure cap on anem, perquè no hi ha hagut davallada, jo crec. O sigui, si només agafem exactament, hi ha hagut menys gent a les manifestacions, hi ha hagut menys gent comparativament amb què? Perquè jo que era la de Girona, Jaume I, ple de gom a gom. Voldria saber quina altra...
No, però hi ha una qüestió de
diferència. Home, si comparem amb algun milió de persones, sí, clar que sí. Però per la situació que estem ara,
des de la perspectiva política, últimament s'està apuntant molt, se separa l'independentisme polític de l'independentisme social. Estàs parlant d'independentisme social, que jo també puc entendre que no està en la crisi, que no pas tant crisi, però l'independentisme polític està en una profunda crisi i està
en una profunda crisi
i en un sever estat de desafecció. Estàs d'acord o no?
Lliga amb l'anàlisi que jo deia del Congrés d'Esquerra Republicana. Clar, que l'enfrontament sigui entre Marta Rovira i Oriol Junqueras...
Però és que fins i tot si donem una dada, quan Esquerra Republicana decideix donar suport al senyor Isla, fan unes votacions internes que em sembla que guanyen per la mínima, eh?
Sí, sí. 47-52%.
Sí. És a dir, que la fractura és múltiple, eh? És una fractura que un minuta, eh?
I de fet, i ara deixem ser una mica dolent...
Perquè jo també parlaria de Junts i també parlaria de la CUP. És a dir, sí. no només, sembla que estiguem focalitzant amb Esquerra Republicana i el tema per mi és més global i és dels tres partits. De fet, els tres partits tenen congressos.
Tots els espais independentistes s'han de reformular. Perquè és veritat, com bé dieu vosaltres dos i coincideixo amb l'anàlisi, que l'independentisme ha tocat terra. L'expressió electoral de l'independentisme, no l'independentisme, que són dues coses diferents per mi. Jo, mira, m'agradaria ser una mica optimista i vull posar sobre la taula els brots verds que veig jo. Tu, Núria, has estat encapçalant aquí a la Garrotxa una de les entitats més importants, o la més important de Catalunya, que resulta que és independentista, que és Òmnium Cultural. Tu sabràs que els anys de plom de la repressió no hi va haver maneres de posar d'acord l'Assemblea amb Òmnium, a nivell nacional, no aquí a la Garrotxa, que éreu... aquí som diferents tots, i som molt més enraonats i molt més ben parits. I l'AMI, no hi havia hagut manera. Doncs resulta que l'any 24, que és el que estem més baixos, resulta que per primera vegada des del 2010, que l'Assemblea encara no existia, s'ha organitzat la manifestació i les concentracions de l'11 de setembre a 4 coorganitzadors i s'ha pactat un manifest comú a 4, i aquests 4 són Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, Associació de Municipis per la Independència i Consell de la República. Doncs escolteu, això són brots verds.
Sí, sí,
perquè
si les
associacions s'han aconseguit posar d'acord al voltant d'un manifest, cedint tots en la part que han considerat oportuna, però per arribar a un acord, això és el camí que hem de marcar a les organitzacions polítiques perquè facin el mateix. Ara bé, això no serà possible fins que no passin els congressos que aquest setembre hi ha, em sembla que han set a la CUP, segueix Junts i acaba Esquerra, i es reorganitzi el poder en aquests discursos, perquè ara és molt divertit, tot plegat. Encara Junts té una certa, i la CUP, tenen una certa estabilitat estructural. Ara Esquerra Republicana, qui és l'interlocutor? Si tu, Núria, agafes el telèfon, a qui truques? A l'Alfred Bosch? A l'Oriol? A la Marta? O a la Teresa Jordà? Si no hi ha interlocutor, és impossible arribar a acords.
Jo segurament trucaria al Fernández, perquè és de Sabadell.
En Juli.
I del barri del meu pare.
Doncs en Juli és jucarista. No passa res, fantàstic.
No el Juli. No, la tercera de les quatre opcions.
En Josep Maria Fernández.
Es diu Fernández, també.
No es diu Martínez?
O Martínez?
Martínez, jo diria.
Doncs Martínez, que és encapçala la tercera opció.
Correcte, el moviment 1 d'octubre.
Sí.
Vale. Doncs és igual el que vulguis tu, però és clar, saps perfectament que si arribes a un acord amb en Martínez, no saps si és qui acabarà o mana el partit. Però és igual, i aquest és un outsider, però si vas a les dues troncals, que al final són càrrecs, són quadres de partit, tant una com l'altra, que són els que han estat regint Esquerra Republicana des de l'any 2010, em sembla recordar, o 11, que va entrar en Junqueras, que són els mateixos, no saps qui. Si arriba un acord amb... és igual, perico, en Sotanito potser no hi està d'acord. Per tant, fins que no es clarifiqui tot això, no es pot baixar la pilota a terra o posar els papers sobre la taula.
Estic d'acord. I només a partir d'aquesta anàlisi, em sembla bé el manifest del dia 11.
Correcte, perquè és de mínims.
Clar, perquè és un manifest de mínims. Vull dir, jo pensava, bé, al final el Lluís acabarà dient, i el Lluís, que tancava l'acte, no va acabar dient res.
No, perquè és el que havien acordat. I al final...
Ja ho entenc. Com que és de mínims, el que cal és que tots arribem a un consens.
I el que agraeixo molt i molt efusivament al secretariat actual de l'Assemblea, amb en Lluís Llach al capdavant, és que respecta els acords. Perquè amb la Dolors Feliu no hi havia manera. S'acordaven unes coses i ella feia el que li sortia del cap en aquell moment. I això no és seriós.
Fet. Ara, aquesta lectura de tots junts, ens repartim trossos, i aquesta imatge d'unitat, jo és que crec que només per aquí podem continuar tirant endavant, perquè, torno a repetir, el processisme segur que ha tocat sostre, no sostre, fons, s'ha acabat, però no l'independentisme.
No.
No, això no ho he dit jo.
Però
no,
jo també
no,
estic no, d'acord amb una cosa que ha dit en Quim, que ara potser estem, i sóc independentista des que tinc gust de raó, com crec que tots els que estem aquí a la taula, per altra banda, és que ara potser estem en una altra situació, ara no estem al 17. Ara no estem al 17, ara estem al 24, en punt d'entrar al 25, i estic d'acord amb en Quim que ara les prioritats, o una de les maneres de reconstruir, una de les maneres de tornar-nos a trobar al voltant de la taula és defensar el país, perquè l'estem perdent.
Només cal mirar què passa a cadascuna de les conselleries. És que jo és un tema que m'esgarrifa molt. Tu has posat l'exemple de la Parlon i la seva mirada de com ha de ser la política interior del país, però és que si ens posem en ensenyament, jo és que estic esgarrifada, perquè que la persona que hi hagi a la conselleria sigui de les que ha defensat més aferrissadament l'ús del castellà, el 25% com a normatiu als centres, és que, Déu meu senyor...
I unes declaracions molt, molt divertides d'aquesta senyora, per dir-ne d'alguna manera, és l'escola està per educar, no per salvar el català. Disculpi, senyora, vostè no entén la societat catalana i el que ha representat l'escola com a eix vertebrador de la societat.
El PSC... Ah, 20 anys enrere no era el PSC d'ara.
És que 10 anys,
10 anys, perdona.
Miquel Iceta,
a l'any 2013, deia que era innegociable un referèndum d'autodeterminació. En Miquel Iceta, fot 10 anys.
Però vull dir que el PSC del tripartit de Maragall, per dir-ho manera, era un PSC molt més nacionalista que aquest.
No, català,
al final, l'independentisme genera una crisi profunda del PSC i per mala gestió del PSC-PSOE, en aquest cas, els personatges més nacionalistes o més catalanistes de dintre del PSC s'ascindeixen tots, oi? I aleshores, de l'últim govern que va tenir el PSC del tripartit, una gran, mira, el mateix Ernest Maragall va ser conseller per al PSC del tripartit, sí, sí. O la Marina Geli, diguem-ho, per manera que era d'aquí a Girona, oi? Aleshores, tot això ha canviat
molt. Per cert, va tenir una esbroncada a la Mani de Girona, fenomenal, la Marina Geli, eh? Fenomenal. Ah, sí? Fenomenal. Hi havia moments que no podia continuar parlant perquè la gent cridava independència o botiflera. Sí, sí, va tenir una contestació total i radical a la manifestació.
Jo, defensant el dret a tothom que s'expressi com li sembli convenient, jo aquestes manifestacions cap a la persona que pren la paraula no les acabo d'entendre. No les comparteixo. Les puc entendre, però no les comparteixo.
Només es poden entendre en el context del que pensa la gent en aquest moment d'aquesta anomenada classe política.
Sí, sí.
Si us sembla, Dani, tu parlaves que es van reunir a la Sarsuela, doncs precisament sí. Tenim unes declaracions que va fer a l'Illa, per tant, escoltem-lo a veure què us sembla.
Tengo muy claro que Cataluña se gobierna más allá del Palau de la Generalitat. Por este motivo, al igual que estoy recorriendo pueblos y ciudades de toda Cataluña, también voy a recorrer España y sus comunidades autónomas de manera regular. Porque queremos escuchar y también ser escuchados en el convencimiento de que los entendimientos son siempre posibles. Lo queremos hacer para mantener un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos y todas una España mejor.
¿Qué opineu?
Que es quedi a España y que arregli l'Espanya pels espanyols. Es que m'indigna, disculpa, és que m'indigna.
Pel seu votant és intachable, no? És a dir,
pel
seu votant és intachable. Ell diu, jo reconec el fet diferencial.
Té 42 diputats aquest senyor, eh? No 60, eh? No 65, no 70.
Però si tu,
no és en Pujol, eh?
Si tu fas una anàlisi estratègica, ho està fent molt bé, crec jo, eh? És a dir, estratègicament, des de la seva perspectiva, li ha sortit tot rodó. És a dir, ell, segurament 3 mesos...
Li ha de facilitat que li surti tot rodó.
3 mesos enrere no es podia esperar que tingués una autopista tan fàcil.
Sí, diuen que ho tenien pactat.
És possible.
Diuen que ho tenien pactat. Jo no hi era a la reunió, però diuen que ho tenien pactat.
N'ha fet molta via adonar-se'n que podia donar gas i que evidentment aquí no tenia rival en aquest sentit. Però a mi em sembla que això, jo sí, si fos assessor del president, evidentment li diria, fes això. És a dir, tu deixa tranquils els de Catalunya, ells ja es barallaran entre ells els altres, jo per tant aleshores tu digues, fes el discurs de que els representes a tots i que per tant ara sí que no són una part sinó que som tots i a partir d'aquí anem a convèncer les Espanyes intentant enfortir el que seria...
Convèncer-les de què? De que som molt bona gent?
De que hem de continuar pagant?
De que hem de continuar pagant? Mira, ahir parlaves del tripartit. Ahir, diumenge, en Castells, hi havia una entrevista d'en Castells, del conseller Castells, d'Economia, de l'Ara, a l'Ara. I el titular, no, jo no llegeixo els socialistes en general, un Castells el podria arribar a llegir, però no ho vaig fer. Em vaig quedar amb el titular, que no es pot fer mai. No es pot fer mai perquè a vegades els titulars enganyen. Però deia, el PSC s'haurà de diferenciar o distanciar, no ho recordo exactament, del PSOE si vol defensar els interessos de Catalunya. I el que està fent aquest senyor ara és defensar els interessos del PSOE a Espanya.
Bueno, el mateix que feia, com es diu, la Iceta, no? Vull dir que el que hi havia abans
sí,
també...
Sí, però aquest senyor, però l'Iceta era el primer secretari dels socialistes, aquest senyor és el meu president, ex.
Corregeixen, va haver-hi un moment que va haver una crisi severa, jo ara no recordo ben bé la circumstància, entre PC i PSOE, que van estar a punt d'escindir-se, fins i tot.
No.
Perquè va estar a punt d'escindir-se.
Oh, en parles de l'any 80?
No, home, no.
Ah, l'any 80 sí.
No.
Ara no, és gesticulació tot.
Bueno, ara amb l'Iceta va haver-hi...
No, res. Res.
Com a mínim va transcendir de que realment...
Relat absolutament interessant.
Com en diuen ells, els marqueses, com en diuen els...
Els barons.
Els barons del PSOE volien fer fora els catalans, no? Perquè tot plegat. I en certa manera queden uns quants de barons d'aquests. És a dir, el Partit Socialista intenta una cosa que és un malabarisme per poder...
Mantenir el govern,
no? I aleshores, en aquesta manera, penso que ara ja pensen en prorrogar pressupostos als 4 anys, perquè es veuen incapaços d'aprovar-los els pressupostos, perquè és impossible. I realment, el que va passar ahir amb això de les lleis de lloguer, jo crec que és més transcendent del que sembla, perquè realment mostra que, evidentment, no és que hi hagi una coalició que pugui manar, com és el cas de Catalunya amb els 68 escons, sinó que realment aquí serà més difícil que puguin tirar endavant les coses si en amplis consensos. Aleshores, home, aquí els independentistes han fet tot això a canvi d'uns trens, que la sensació és que està tot estancat, i a canvi d'uns diners, que tinc la sensació...
Que no arribaran.
Que això no podrà reixir.
D'una llengua que està... totalment aturada a Europa, o sigui, tots els pactes, tot és paper mullat.
És que, però és que més, si anem a l'origen dels pactes, és que és al final ens venen el que procuren vendre'ns el que volen i es pensen que som nens de 3 anys i no tenim senderi o alguna cosa semblant. Qualsevol d'aquestes qüestions que va pactar Esquerra Republicana i el PSOE per investir l'Illa, són qüestions que pots aconseguir exactament igual, perquè no els compliran exactament igual, vull dir això, però els pots aconseguir només amb els pressupostos generals de l'Estat d'en Sánchez. Per què regalar-li la capacitat d'apuntalar altra vegada el PSOE a canvi de res?
Però això també ho ha fet Junts.
A canvi d'un...
No. Això també ho ha fet Junts.
Ho ha anat fent històricament.
No, ara, amb l'amnistia.
No, però la investidura era a canvi d'una amnistia.
Que s'ha vist que no funciona.
Que no funciona. O no funciona per
tothom. Els han tornat a enredar.
No funciona per tothom.
Esquerra Republicana necessita oxigen. Esquerra Republicana necessita oxigen.
A mi el que necessiten els partits és una mica igual. El que m'agradaria és que els partits que... Ells mateixos es defineixen ells mateixos com a eines útils per transformar la societat, no per viure, es dediquin a transformar la societat, no a calcular què els interessa a ells en funció dels diputats que
diran. Ara us diré una cosa que us sabrà greu, però vaig sentir 10 vegades el discurs de l'Oriols a la nació. Ho va dir tot bé. Se'l
van
allàstic que es va perdre.
Va dir unes quantes...
Com es diu això del... Com es diu això del... d'aquella noia de les diputades d'Esquerra.
De la Najat.
Llàstima d'això, perquè ho va dir tot bé.
No,
i va dir unes quantes mentides. Estava al Parlament, no se sentien ni respirar, no sé si ho ha fitxat. Jo ho he sentit 10 vegades.
Quim, no, no, per favor.
El discurs sí que està ben articulat. Saps per què? Espera't un moment. Perquè entremig de 5 veritats com un temple, et cola una sisena, que és la seva falca. Però tu
Les, just és el que diu el Quim.
És exactament la definició de populisme.
Exactament.
Collons! No, disculpeu, no es pot dir. No es pot dir això, eh? No, Natàlia, no. No, és populisme pur i dur.
Perquè diu cinc coses certes que tu dius, evidentment, la sisena...
Són les cinc coses que vols escoltar o que vol escoltar el seu electorat.
Tu també, si les escoltes bé.
Jo les he escoltat molt bé i jo, és que jo... No sé separar l'obra de l'artista.
No, la sisena, no, doncs que perdona. La sisena potser l'ha dit entre mitja.
Perdona, perdona, doncs la sisena em desmunta les altres cinc.
Jo, llàstima, no. Jo, és una llàstima, eh? Una llàstima. I ostres, la vergonya això del cordó sanitari, no, la vaig conèixer. Va venir aquí a Olot i estava fent una pizza amb en Jordi Coma aquí a Olot. I jo passava, em van cridar i la vaig saludar, vull dir que que me sembla una persona tremendament propera i això. I jo precisament li deia, ostres, i li vaig dir jo, li vaig dir, escolta, sobretot no et deixis intimidar per això del cordó sanitari, perquè es veu ben bé que el processisme i l'espanyolisme no li convé a aquest personatge.
Llavors, jo sincerament... No li convé aquest personatge a l'independentisme, disculpa, a l'espanyolisme... Deixa'm acabar aquest argument, sisplau, Quim. No, perquè estem blanquejant aquesta senyora, que és una mentidera i una racista dels collons. I no sé si es pot dir o no, però és això.
Jo hi estic d'acord.
Val, doncs d'acord, perdona.
Estic d'acord.
Perdona. Islamòfoba, això sí? Home, per favor, estem blanquejant aquesta senyora i el que fa mal és el moviment independentista. Però jo vaig dir aquí, abans d'anar de vacances, els espanyols a Europa... han estat provant de fer els últims 10 anys d'associar independentisme amb ultradreta. I no se n'han sortit. Doncs mira per on ara aquesta senyora els hi posa amb safata de plata.
Ja hi estic d'acord.
Val.
Va ser un debat molt
llarg. Bé, com que no volem sortir per Twitter, a cap xarxa social, també ha sortit aquest dimecres que fa 10 anys el referèndum d'Escòcia. Com veieu paral·lelisme, com està la situació a Escòcia i com està la situació actual? Breument, que ens queda pocs minuts.
Jo crec que hi ha un paral·lelisme molt interessant d'estudiar, perquè el que era el gran partit que havia portat el referèndum està fent aigües, com ha passat exactament aquí, o sigui que la situació està molt semblant. La situació, en canvi, ells, la situació social, crec que com nosaltres, en canvi no, no he fet servir bé aquest enllaç. Està exactament igual que nosaltres. O sigui, la gent que era... que no tenia especial sentiment nacionalista, independentista a Escòcia, ara el té. I no ha tornat enrere. I aquests grans valors no els té. I això s'ha vist, per exemple, amb la mort de la reina. Amb la mort de la reina, el que hauria passat en un altre moment que Escòcia hauria sortit al carrer, s'han mantingut en un segon pla... molt curiós. Per tant, jo crec que ens ho hem d'anar mirant tot amb carinyo, perquè jo m'hi veig molt reflexada.
Jo penso que Escòcia és un país que manifestament amb voluntat d'autodeterminació de molt de temps, els hi ha passat com aquí, que formen part d'una estructura molt potent. Tanmateix, Escòcia no es pot comparar amb Anglaterra, que aquí potser és la diferència que hi ha aquí, que diríem que Catalunya té un pes econòmic molt bèstia en el si del desu.
Tenen petroli,
Un 20% del PIB, però vull dir que Escòcia té més dificultats en aquest sentit. Penso que el Brexit ha posat de manifest que hi havia una voluntat clara d'Escòcia de ser pro-europeus en aquest sentit, i penso que això els ha generat una diferenciació en aquest sentit. I jo entenc que l'independentisme escocès continua treballant, està en una fase que ens van una mica per davant nostre, i estic d'acord amb la Núria que els està passant coses que sí que tenen cert paral·lelisme i que probablement ara els toca reeixir, toca replantejar-se i toca veure en què fan.
Sí, absolutament. Res és fàcil. Tots els processos d'alliberament nacional dels estats que s'han creat durant aquest segle passat i anteriors són llargs i farragosos. Aquí també nosaltres ens vam equivocar en algun moment dient que tot seria molt ràpid i molt fàcil i molt bonic. Ells han vist que no és ni fàcil, ni ràpid, ni bonic. A banda que han tingut problemes interns, que no són exactament... Bueno, m'imagino que també deuen ser personalismes, tampoc hi estic molt al cas, però sí que és veritat que seguim amb atenció a veure com reaccionen ells, i ells tenen un avantatge competitiu important respecte a nosaltres. És que l'estat en el Regne Unit no és l'estat espanyol. Tot i ser un estat antic i molt poderós, és un estat antic
molt poderós, molt diferent d'un altre estat antic i poderós, que és l'estat espanyol. Per tant, veiem com ho fan, tot i salvant les distàncies òbvies que hi ha entre els anglesos, en aquest cas, i els espanyols.
Aquí hi ha més detalls, clar, no tenim temps, eh? però me sembla una notícia transcendent també per Europa. És a dir, perquè al final, la voluntat d'Europa, de l'Europa dels pobles, de l'Europa dels estats, de l'Europa, tot això, posa de manifest que hi ha moltes diferències, no? El que ha decidit el govern d'Alemanya d'obrir fronteres, me penso que té una transcendència molt més transcendent del que s'ha parlat, perquè en certa manera és una expressió de que probablement la primera potència d'Europa pren una decisió unilateral, no? I aquesta voluntat integradora de dir tot això, doncs nosaltres contrem, les fronteres, escolta, aquí ja ens toquen el pa, hem arribat a un punt que fins aquí hem arribat. És a dir, penso que estem en una època de canvis i penso que estem en una època molt transcendent, perquè del que esdevingui també Europa, de la mateixa manera que el senyor Llei diu que Catalunya, òbviament, no està governada només per Catalunya, sinó que Espanya té un pes importantíssim, però també li té Europa com a projecte de futur, perquè entenc que Europa necessita proveir-se d'una Constitució, perquè si no es pot trobar una mica amb la llavor d'ara. Ja va haver-hi el Brexit, però en aquest moment hi ha països que prenen literalment unes decisions que els compromet i que tenen sistemes que hi hagi un país que veti qualsevol iniciativa, doncs ja n'hi ha prou. I aleshores és molt difícil trobar qualsevol dels paràmetres que regulen la nostra vida quotidiana en el qual hi hagi una unanimitat per tots 28. Per tant, Europa no és que s'hagi de replantejar, però sí que veurem quina capacitat té per reeixir.
No sé si la té, perquè això seria fantàstic. Jo crec que molts de nosaltres hem estat supereuropeistes, perquè a l'època del Franco Europa era el nostre camí a seguir i pensàvem que ens volíem emmirallar amb els països que hi ha nord enllà, no? I tant de bo sigui així. Però és clar, mentre que hi ha eleccions europees, però que el qui mana no sigui qui han dit la gent que ha votat, sinó que sigui un acord entre estats, aquí queda una democràcia molt feble, eh? Bueno, molt feble. Això s'ha de vehicular d'una altra manera.
No hi ha integració.
Cada vegada que hi ha hagut i que s'ha intentat prendre decisions unitàries, això no ha funcionat.
No, perquè no hi ha una integració real. Al final és un club d'estats. No hi ha els Estats Units d'Europa. No és això. No hi ha un president federal com pot tenir l'Estat Unit, o una presidenta, esperem, a partir del novembre federal, com tenen o poden arribar a tenir els Estats Units. No és així. No. Nosaltres tenim un club d'estats que es posen d'acord amb una sèrie de coses, que al final és una extensió, una evolució del mercat comú europeu que hi havia fa 30 anys. S'ha avançat en alguns aspectes, però...
Clar, jo entenc que tenim una visió molt curtterminista per culpa d'això de la política, que només dura 4 anys. Però si tu tens una visió més ampliada, això de ser un club d'estats està obligat a canviar.
Sí, i tant.
Perquè els estats estan quedant atrapats en si mateixos, o realment sí que hi ha una vocació més unificadora. Aleshores, probablement, malauradament, estem en una fase de depressió que ens permet pensar, en lloc de pensar curtterministes i pensar que teníem la independència el 17, haurem de pensar que la tindrem el 47, no? Però vull dir que, en certa manera...
Hòstia, abans, no?
Vull dir, amb el sentit que potser és la moral que te queda, de pensar més a llarg termini i pensar que l'evolució natural de tot això, amb una potència extraordinària, que és el fenomen de la globalització, doncs a veure com les cultures petites podran reeixir i podran mantenir-se tinguent una certa capacitat de sostenibilitat. No?
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Quim Danés, moltes gràcies.
Vinga,
per venir.
Has hagut d'intervenir poc, eh?
Sí, a mi m'agrada aquestes tertúlies que xerreu. Núria Torres, Dani Planàs, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Per venir. Continuem demà parlant d'actualitat, de temes, de política, de societat, del que sigui, però aquí, des d'aquí. Que vagi bé, adéu-siau.